les posin dispositius mòbils. Jo crec que és un tema més que les famílies donen el dispositiu mòbil de forma poc, diguéssim, poc coherent i sense la consciència del mal que pot fer. I amb poca norma darrere. Això és el nostre parer. Això per una banda. I per l'altra, quan diem que posen els Mossos a dins de les aules i ha de ser una figura independent la que dirimeixi, jo crec que un Mosso d'Esquadra no farà aquesta funció. O sigui, fa la funció, és com posar, com dir-ho, una mesura dissuasòria. Perquè veus algun agent i llavors dius, bueno, és que aquest m'està vigilant. Però jo, nosaltres no estem demanant això, estem demanant que en el cas de que s'obri un... o en el cas de que es detecti una situació de violència, hi hagi algú extern que no estigui impregnat, diguéssim, no tingui un biaix, no? O no estigui impregnat d'alguna... d'una banda ni de l'altra, per poder decidir de forma objectiva si aquell cas requereix d'unes mesures extraordinàries, sí o no. Però després hi ha una altra cosa que m'agradaria puntualitzar. En el moment que hi ha una situació de violència, sigui la que sigui, i que hi hagi una personeta que diu que se sent violentat a l'aula, allò s'ha de resoldre. O sigui, quan diem, bueno, és que hi ha aquests casos... Bueno, és igual. Hi ha una persona que està passant-ho malament anant a l'escola.
Exacte, hi ha un conflicte, no? Hi ha un conflicte.
Allò s'ha de resoldre.
Sí, sí.
Clar.
D'entrada s'ha de resoldre.
Clar, s'ha de resoldre. Després tu pots dir, és que fa molta gràcia, no? El protocol decidirà si és o no assetjament escolar. I bueno, i què? Si no, vale, no és assetjament escolar, què fa? O sigui, deixem aquest nen que està patint o aquesta nena que està patint anant a l'escola? Ens n'oblidem perquè, total, hem decidit que no? És que això tampoc no s'entén.
Milagros.
Hola, hola, què tal? Jo volia preguntar-li sobre el tema de com detectar els casos de bullying, perquè és veritat que cada vegada n'hi ha més, perquè hi ha més vigilància, però segurament el que surt és només una part dels que hi ha, no? A la primària, les famílies potser tenen, no estic segura que sigui així, però potser el nen, quan se sent violentat o pateix per això, ho expressa més perquè és més infant, no? I llavors té més malestars, etc. Però allà on es donen els casos més greus, que és a l'ESO, coincideix amb una edat en què els nois i noies ja estan en una edat en la que els hi fa vergonya dir que se senten violentats o que són víctimes de violència, perquè és com reconèixer que ells no són capaços de resoldre aquesta situació. I d'això se n'aprofiten molt també els que en diuen els matons, no? Els que tenen nois que han interioritzat aquesta manera de relacionar-se amb els demés. Llavors, les famílies en aquests casos, que encara són els que possiblement deixen més seqüeles perquè es viuen en silenci, quins signes han d'estar alerta en els nanos, tant a primària però sobretot a la secundària, que és quan estan més tancats, que a més coincideix amb una edat en què els nanos s'independitzen de la família, es van allunyant de la família, es tanquen, diríem, no? Quins signes han de tenir en compte les famílies que poden ser una senyal de que hi ha un patiment?
Més del 54% dels casos d'assetjament escolar diguéssim, tipificat és per exclusió social. Llavors, això també ho puntualitzo perquè moltes vegades la gent es pensa que un assetjament escolar és una pallissa, no? I llavors dius, bueno, què veuries? Si fes una pallissa, doncs evidentment hi ha unes coses físiques que tu pots veure, no? Si veus que el teu fill arriba amb la roba trencada o li falten coses, o això seria o bé ferides, doncs és evident que...
És una cosa visible, però les coses invisibles, no?
Les coses invisibles passen sobretot per un canvi d'actitud. Si tu tenies un nen o una nena que no era molt sociable, però bueno, no, tenia una conversa, ja saps que hi ha una part que es poden tancar per l'edat, però després has de veure que aquell nen no es relaciona.
Clar, però això obliga a Meritxell a tenir els ulls ben oberts, perquè és que és una edat, com deia la Milagros, que ja fan un canvi, no? Per tant, tu pots dir, bueno, és l'adolescència, aquest nen porta uns mesos despistat, no sabem què li passa, ho poses dins una normalitat que no és normal, vull dir que realment és molt complexa per les famílies detectar això, eh? És per això cal una vigilància activa per totes les parts, professorat, etc.
Sí, i és complexa tant a primària com a secundària, perquè a primària és veritat que hi ha, diguéssim, els pares estan més a sobre o les mares estan més a sobre de la criatura per l'edat i per la necessitat de tenir o no una, aquesta vigilància, sí. Però això no exclou que tu puguis veure el teu fill justament perquè és petit, amb ferides, i pensis, bueno, que és un petós i ja està, no? I que ho normalitzis, i tampoc ho diuen, eh? Vull dir que això també passa, eh, a primària. El que sí que és veritat és que tens un canvi d'actitud, doncs no dorms bé. Si tu estàs exclòs socialment, no vas a cap festa d'aniversari. Si tu ets el pringat del grup, no vas a cap festa d'aniversari. No et conviden mai a cap, diguéssim, acte fora de l'escola, a cap reunió fora de l'escola, a cap trobada fora de l'escola. Això també ha de ser és simptomàtic, no? O sigui, al final són un conjunt de coses. Uh-huh. Però la millor cosa que es pot fer és establir i mantenir els canals de comunicació. O sigui, les famílies també, a vegades, passa que quan arriben a l'adolescència, és a dir, que fan aquest pas, ostres, com que no sabem com abordar-ho, doncs ja no vull ser d'abandono.
Sí.
Passarà.
Bueno, i aquí les pantalles tenen un bebé. Jo conec una família que tens nens que no són gaire grans, que tot el dia sopen mirant la tele. I penso, bueno,
perquè
no sopeu junts i comenceu a teixir un espai de certa confiança, no?, on explicar com ha anat el dia. Ho dic perquè, si no, després, quan són més grans, doncs costa més tenir aquestes converses, no, Ferran?
Sí. I al final sempre hi ha una altra cosa, que sempre hi ha maneres d'abordar el tema. Em refereixo que a vegades, quan tu sents a parlar d'algú, no?, has de posar l'orella, com a pare i mare, i si sempre és el mateix, no?, si sempre estem parlant de la mateixa persona que li passen determinades coses... I això també és una crida que fem a tota la comunitat educativa. És a dir, obrir un protocol ho pot fer qualsevol membre de la comunitat educativa, eh? Em refereixo.
Ja.
I si som pares o mares d'un nen que a la seva classe se sap que n'hi ha un que ho està passant malament, també poden anar a trucar a la porta del director. Però com que vivim en aquesta societat de l'individualisme...
Sí, que no som corresponsables del que passa amb l'altre, no? Sí, absolutament.
I val a dir que un nen que viu, i per al propi interessat, és a dir, com que ens pensem que allò no va amb nosaltres, doncs deixem, no?, que les coses passin, és igual, no va amb nosaltres. Però això és un error si tens en compte que en una aula on hi ha estrès i una situació de violència és molt estressant per als nanos, no s'aprèn. Els nens tenen el cervell dividit la meitat en sobreviure i l'altra meitat en aprendre.
Sí.
Quan més percentatge estan dedicant a la supervivència, menys els queda per l'aprenentatge. I llavors, podem pensar que això no va amb nosaltres, però en una aula on hi ha situacions de violència, no s'aprèn. No s'aprèn.
Sí, jo penso que quan arribem a l'assetjament ja hem perdut la batalla, no? I abans n'hem parlat molt de tots els dèficits que tenim per detectar-ho, per afrontar-ho, per etcètera, etcètera. Però em preocupa tant com això, que em preocupa moltíssim, em preocupa una cosa segurament molt més complexa, eh? que és l'origen de tot això. I aquí vostè mateixa ha parlat molt del paper de les famílies en l'entorn escolar, en l'educació, etcètera, etcètera. Però jo el que detecto és que probablement bona part de l'assetjament que tenim a les escoles prové de les famílies. És a dir, el que està creixent, vull dir, no ens enganyem, ho diuen la demoscòpia, tant sociològica, quan es pregunta sobre qüestions sociològiques, com la política, quan veiem quines tendències polítiques creixen. Bàsicament està creixent cada vegada més famílies que es basen en paràmetres de la llei del més fort. Tu has de liderar, has de guanyar molts diners, has de ser el més fort, encara que sigui trepitjant, perquè si no, no seràs ningú a la vida. Això és el que es transmet a casa. I el rebuig a la diversitat, el rebuig a la immigració, comentaris a casa 3.000, per això quan el Ricard deia, senteu-se a parlar, bueno, en segons quines famílies, igual millor.
No, sí, després també dir, cada família té les seves logístiques.
Cada vegada són més, sí, cada vegada augmenta proporcionalment el rebuig a la immigració, el rebuig a la diversitat, l'esperonar, el rebuig a tot el que no sigui una masculinitat molt marcada. Tot això existeix, i tot això està darrere de bona part dels assetjaments. No diré la totalitat, però està en bona part de l'assetjament. Moltes vegades, probablement, fins i tot les famílies que transmeten aquests valors no són conscients que això acabarà provocant un assetjador en el seu fill. I quan els hi arriba la notícia, no s'ho creuen, ho rebutgen. Sí. Diuen, no, és que el meu fill no pot ser un assetjador. Però què li estàs explicant? Que ha de ser el més fort, que aquí els immigrants no sé què, etc etc. Bueno, doncs això, evidentment. Estàs amb mi o estàs contra mi, ets dels nostres o et marginem. Tot això ve de les famílies.
És que jo crec que una de les qüestions...
Llavors, bueno, la meva pregunta... La meva pregunta, bàsicament, era com afronta l'escola això quan l'escola ha d'interactuar amb aquest tipus de famílies?
Clar, és que moltes... Bueno, hi ha de tot. És a dir, un moment, faig un apunt al que deies abans. Les famílies no estan educant els nens en discernir el que està bé i el que està malament.
Sí, sí.
No estan educant així. Per tant, acabem...
Bueno, perquè les famílies consideren que el que està bé és el que molts considerem que està malament.
Bueno, i és que justifiquem les coses. És a dir, hi ha vegades que hi ha nanos que són agressors perquè han estat víctimes abans i han après això. Llavors, és una manera de sobreviure dins de l'aula.
Però és injustificable, perquè trien un camí, no?
Exacte,
I això és el que hem de... Aquí
exacte.
És on intervé l'educació, no? I el treball psicològic.
Exacte, aquí és on entres en el terreny de l'educació, del discerniment del que està bé i el que està malament. O sigui, ja ho entenem tots, que pots robar perquè tens gana, ho entenem, no? I has d'alimentar el teu fill i dius, bueno, doncs que robi, no? Però està mal fet i té unes conseqüències. És que si no, estem educant una societat molt naïf i molt, molt simple i mare meva.
Jo venia una mica sentint el Ferran, és que jo crec que hi ha moltes famílies molt preocupades en que els seus fills no siguin abusats, diguem així, però molt poques famílies, o massa poques famílies, que no estan molt preocupats que el seu fill sigui abusador. I jo, és una cosa, com a pare, que em preocupa molt. Tant com que els meus fills siguin abusats, em preocupa moltíssim que els meus fills no siguin o els que inicien aquest bullying, com els que estan, no?, com els que fan palmes al voltant, que moltes vegades aquesta pressió de grup... Jo no sé com es pot, a les famílies que estiguin preocupades o que tinguin aquest capteniment, com es pot... és a dir, què s'ha de fer si tens aquesta por de que el teu fill pugui estar participant en situacions de violència, exercint-la?
Va, dues coses. No em vull deixar la pregunta que m'heu fet abans sobre les escoles. Les escoles fan el que poden. I això s'ha de dir així.
Sí,
és a dir, hi ha moltes vegades que posem el focus en que els docents, en que les escoles... O sigui, és un problema que desborda. És que és desbordant.
Sí, sí.
Han posat la figura del coordinador de benestar, no? El COCOBE famós, no? Perquè s'entén que on has de posar l'èmfasi és en la prevenció. Però no pot ser que no ens creguem les coses que posem. Això sí que és una errada. Si tu poses la figura d'un expert en benestar emocional, no pot ser que sigui el professor de gimnàs, perquè, clar, és que és el que fa menys hores, llavors posarem aquest perquè estem obligats a posar aquesta figura de referència dins del centre escolar. Perquè així és com està funcionant el tema. Llavors, al final, les escoles fan el que poden i més el que poden. Com afronten la comunicació amb les famílies? Malament. Per què? Perquè no són experts en comunicació.
Yeah.
O sigui, dins del protocol escolar, quan tu mires el protocol escolar, comences a fer les entrevistes per portar, no? O sigui, perquè m'entengueu, quan obres el protocol escolar hi ha una sèrie de passes, com el seu nom indica, no? Llavors has de fer entrevistes a l'assetjador, entrevistes a la víctima, o assetjadors, entrevistes al grup, i quan ha passat tot això, comuniques als pares. Això què vol dir? Que hi ha algú... O sigui, això en el protocol, això vol dir que que t'arribarà el nen dient a casa, pot ser que t'arribi dient que li han fet una entrevista perquè es veu que, no? Que pot ser que hi hagi un que estan molestant-lo, no? I els pares no saben res. O sigui, tenim aquí un forat que és que la comunicació que s'estableix entre escola i família moltes vegades fa fallida. Però no s'arriben a connectar. Això per una banda. I després, si ja els hem tirat per terra els docents, si ja hem dit que no serveixen per res, que ens estem, tot el dia els estem tirant per terra, quan tenim una situació en la qual necessitem un docent que agafi el toro per les banyes, no el trobarem. És que no el trobaràs. O sigui, les famílies, quan una família va al centre escolar cridada per la direcció i la direcció li diu és que el teu fill té problemes de conducta i és violent amb els companys i té, que ho han d'afrontar-ho, s'hauria d'afrontar aquesta conversa d'aquesta manera, sense embuts, no? La resposta, quina creieu que és? L'escola no té ni idea. Però perquè socialment, diguéssim, dins de la nostra societat, les escoles acaben sent un aparcament de nens. O sigui, no hi ha ningú que pensi que l'escola serveix per alguna cosa. Pensat des del dins de les llars, eh? O sigui, des de les llars. O sigui, si nosaltres el nostre discurs és que el professor de mates és un inútil, és que el profe no s'entera de res, és que si això ho anem fent, quan vulguis algú amb autoritat que et resolgui el problema, no el trobaràs. Mm. I això és el que es troba.
És Meritxell Plana, presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Ya hace calor en la cafetera. Ya hace calor.
I una cosa bona d'acabar les classes avui és que no hauran d'aguantar la onada de calor de la setmana que ve les aules de Catalunya. Hora de tancar l'àgora amb Jordi Cominal, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva i Arturo Puente. Però abans, Marisa Gil, bon dia.
Bon dia.
I Pau Forada, bon dia.
Bon dia.
Encara ens queden gairebé 3 hores de programa. I farem...
I precisament seguirem parlant de calor. Sou de fred o de calor? De manteta i sofà o de cerveseta i platja? Les portes de la primera onada de calor de l'any. Avui plantegem aquest dilema. Sentirem els arguments de l'Àngel Llàcer, de la Judit Mascó i l'Elisenda Pineda, però també volem sentir els vostres, si ens truqueu al 93-201-7474.
Després, anàlisi d'un concepte de l'actualitat de la setmana amb la periodista Sílvia Coppolo i el filòsof Oriol Ferrés. Avui, arran dels àudios de Jonathan Andic, trucant al 112 després que el seu pare es precipités muntanya avall a Montserrat, el concepte serà ajuda.
A partir de les 11 rebrem a l'estudi el Francesc Rivera, el Titot, el líder de Brahms. El grup ha tornat a publicar noves cançons després de 9 anys de silenci, en les quals reivindiquen que la lluita i la revolta encara són possibles i necessàries.
I a la recta final del programa, abans de la gran final del concurs pendent, temps per al Sabadell, que aquest vespre podria pujar a segona divisió. Ho analitzarem a l'Àgora Esportiva amb els periodistes Sergi Garcés, Toni Padilla, Carles Fiter i Xavi Campos.
Abans que han dit els altres, Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Hola! Hola, hola,
hola.
Doncs que ara...
Veu que està bé, el pare de Leo Messi, veu que sí? Tota Argentina està preocupat per l'estat
de salut. Però el Milei i tot, eh?
El Milei ha fet un tuit que diu Corpo Basura.
Sí.
Corpo? Quina corpo?
Perquè estan en contra...
La nostra?
Ui, és que això és... No. No sortiria sí, mai.
Favor, cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo. I explica... Doncs que és una notícia falsa.
Que van donar
a un
canal que es diu Luzu,
sí.
Que han fet, que és com la nova generació dels mitjans a l'Argentina, en el que Milei està molt clavat.
Perquè li van en contra, suposo.
Li van en contra tots.
Clar.
La nova generació i els de la nova generació. I ell contra tots, també.
Molt bé. Doncs res, ara que ens trobem a... que el pare de Leo Messi està bé i ens trobem a les portes d'una onada de calor, una calor que combinada amb la humitat que hi ha a la costa dona com a resultat una cosa que es diu xafogó o no sé com ni acaba de dir el Carlos Herrera.
La humedad del Levante hace casi imposible a veces hasta respirar. En Barcelona se inventaron la palabra, en Barcelona, en Cataluña. Pero sobre todo en Barcelona, que donde más calor hace, la palabra xofagó.
¿Com?
Xofagó. Y bueno, es que soc de Barcelona y em moro de calor.
Xofagó. Això no és el tub pel qual empassem els aliments.
Xofagó. Sí. Doncs ha sigut més clar l'Herrera a l'hora de parlar de la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional. Li ha fet molta gràcia quan Zapatero justificava que no hi hagués informes escrits fruit de les seves feines com a assessor. L'argument es podria adoptar perfectament pel cas dels informes Negreira.
Demuestran que Zapatero trató de defender ante el juez que se llevó un buen dinero por informes orales.
Pero al final, ¿cuál
cualquier actividad de consultoría tiene que terminar en un informe definitivo.
No, es... perdone, señor, un informe definitivo no. Es un intercambio de opiniones, es un escuchar.
Un informe escrito.
No.
¿Ven? Era un escuchar. Claro, hay que apuntarse esa frase, es de mármol. Era un escuchar a cambio de cientos de miles de euros por el escuchar.
Bueno, està bé, és un escuchar. És un escuchar, no cal escriure-ho tot, tampoc. En Los Santos també ha parlat de Zapatero amb el seu to contingut habitual.
Zapatero es el clásico pasivo-agresivo, es el malo que va de bueno, pero luego le sale el carácter despótico por donde sea. Se le revientan las costuras del hijo de la perra de Satanás que ha demostrado ser en Venezuela, haciéndose millonario con la tortura y asesinato de miles y miles de venezolanos.
Vale, vale, vale.
Venga. I sí, tornem al programa de l'Herrera. Deixeu-me denunciar que el senyor Andalús, que li fa els esports, està veient la limitada la seva llibertat per informar. Per una raó, la seva dona no li deixa veure tots els partits del Mundial.
L'actualitat esportiva, Narans, buenos días.
Buenos días. Ayer me vi los dos partidos del Mundial que se jugaron por la tarde. Me tragué dos truños importantes.
Pues tardo, gordo, pues también los
vi. Sí. Luego por la noche ya mi mujer me obligó a no ver los partidos. Porque vas a acabar mal. Vas a acabar
para
mal.
Que veas lo que te quiere.
Dice, no, no, tú te vas a la cama. El trabajo secundario. Total, que me acosté.
Y punto y revés, ¿no?
I per tant, no ha pogut informar dels partits de la nit.
I a les xarxes, que et dic, Joel?
Doncs mira, Ricard, avui he pescat a les xarxes dos talls especialment llargs, però estic segur que m'ho perdonaràs perquè són excepcionalment bons. El primer és gràcies al podcast d'èxit Teràpia de Parejas. Van estar recopilant mails i missatges de que els seus oients mestres rebien dels pares de les seves respectives escoles i us n'he portat una mostra absolutament delirant.
Asunto. Mi hijo no habla. Hola, he recibido vuestro mensaje sobre nuestro hijo hablando en clase. Solo quería decir que él no habla apenas en casa y tampoco habla con nosotros. Así que estoy convencida de que tiene que haber un malentendido. Hola, he visto que Olivia ha sacado un 7,2. Nosotros en casa esperábamos al menos un 9. ¿Hay alguna forma de ajustar eso? Creemos que un notable alto refleja mejor su potencial. Hola, mi hijo me ha contado que le pediste que guardara su tablet delante de toda la clase. Se sintió señalado y expuesto públicamente. Estuvo llorando mientras me escribía el mensaje. Por favor, sed más discretos al hacer cumplir las normas. Asunto. Algunas reflexiones. Hola, me he tomado un tiempo para reflexionar y quería compartir algunas preocupaciones. Uno, la forma en la que están colocadas los asientos del aula me parece emocionalmente restrictiva. Dos, la iluminación del aula resulta muy agresiva. Tres, mi hija dice que parecías decepcionado con ella. Tiene una sensibilidad muy desarrollada.
En fi, déu-n'hi-do. I el segon tall també és cortesia d'un podcast de molt èxit, Nadie Sabe Nada, amb Andreu Buenafuente i Berto Romero, que Alberto Romero aquí explica el millor acudit que jo personalment he escoltat en molt de temps. Espero que us agradi.
El chiste es el siguiente. Dice, va un tipo por la campiña inglesa y de repente en lo alto de una montaña ve una luz hacia la luz y cuando llega arriba ve que es un pub. Y entonces entra en el pub y está totalmente vacío. Entra y dice, póngame una pinta de cerveza. Pone la pinta de cerveza y el camarero le dice, ¿ha visto usted la valla que hay para llegar hasta aquí? Que sube toda la montaña para llegar hasta aquí. Dice, sí, la he visto, muy bonita. Dice, sí, le ha gustado. Sí, 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 muy bien construida. Dice, pues la he hecho yo. Dice, ¿y usted cree que me llaman John el que hace vallas de madera? Dice, no lo sé. Dice, pues no, nadie me llama así. Se va.
Vuelve, está gustando este.
Vuelve, acabo el rato, vuelve el camarero y dice, ¿le gusta la barra esta del bar? Dice, sí, sí, está muy bien. Dice, pues la he hecho yo. La he hecho yo, la barra esta del bar. Dice, pues está muy bien, enhorabuena. Dice, ¿y usted cree que me llaman John el que hace barras de bar de madera? Dice, no lo sé. Dice, pues no, nadie me llama así, ¿no? Se vuelve a ir. Vuelve, acabo el rato. Dice, por cierto, ¿la pinta está bien? Dice, sí, muy bien. Muy bien tirada. Dice, es que tiro la pinta muy bien. Si usted cree que me llaman John el que pone bien las pintas de cerveza, dice, pues no lo sé. Dice, pues nadie me llama así. Dice, en cambio, un día te follas una cabra.
Ferran Espada, Mirar Usted d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal, gràcies per acompanyar-nos.
Bona setmana.
Bona setmana. I entrem al dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda.
Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. i aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia olles on neden Neptú i Posidó. I la resposta era marmites. Una marmita és una olla gran de metall i tant Neptú com Posidó, segons els antics, eren mites divins associats al mar. 1259 dels 1.433 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 8 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Txell Massa Rosa, de quart, el gironès. I avui també ens heu dit calderes, cassoles o peixeres.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o Hipercor.es.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Aquest estiu fes la millor jugada.
Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
D'aquí dos minuts seran 2:15. Elisenda Pineda, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Àngel Llàcer, bon dia.
Bon dia, Ricard.
I Lluís Mascó, bon dia.
Bon dia.
Què et passa, aquesta cara, avui, Àngel?
Que... És que he dormit poc.
Què ha passat?
Bueno, és que he tingut un conflicte. Conflicte...
Ai, venim.
Mira, jo sóc del món del taxi. Jo sempre agafo taxi. Jo no tinc ni Spotify, ni no Spotify, ni no sé què. Jo no
tinc... Ai, ara t'entenc.
Jo sóc de taxi de tota la vida.
Som de taxi de tota la vida,
no,
sí.
És que no tinc aquestes aplicacions. No sé si com es diuen.
A mi em posa molt nerviós.
Bolt.
És igual. Els...
Avenau?
No.
No, les aplicacions de
Uber i tot això.
Jo no tinc res de tot això, jo sempre agafo un taxi.
Sí.
Aleshores, ahir vaig tenir un conflicte amb un taxista que van acabar venint els Mossos.
Què dius ara?
Però tu dins del taxi?
Jo dins del taxi perquè jo no volia sortir del taxi.
Què tenies, fred o calor? No.
Però tot això és, jo me'n vaig a sopar amb la Núria i l'Anna allà a Sarrià, allà sí. al costat de la clínica on et van fer l'octel.
Sí.
Aleshores, vaig allà. I aleshores, arribo...
Ja sé on és.
Que, saps on és, no?
Sí, sí.
Veus com ho he de pensar?
Clar, allà a l'església,
Allà, bueno. Llavors, quan, quan torno, diu, el Fonsi em diu, vols que et vingui a buscar? I vaig dir, no, Fonsi, perquè ja era tard.
Fonsi, qui és el Fonsi?
El Fonsi, ja saps qui és el Fonsi.
Bueno, però quan la gent no sap qui és el Fonsi...
És igual, la qüestió... L'Anna, tampoc saben qui és l'Anna i la Núria, és igual.
Un company que el recull pels llocs.
I aleshores, està aquí fora, el Fonsi? Si el veus, està aquí fora.
Capiti.
No,
et prometo que l'estic veient.
Sí,
veritat, però l'hem sentit.
I aleshores...
Bueno, riu, igual està escoltant la ràdio.
Sí, clar.
Bueno, perquè la secció era i 10, saps què vull dir?
Va, explica l'anècdota.
Bueno, aleshores, arribem, llavors agafo un taxi, no sé què i tal, tal, i agafem cap a Sant Cugat. Dic, anem a Sant Cugat. Dic, perfecte, llavors agafo els túnels, i quan arribem al peatge dels túnels, jo trec el meu mòbil i li dic, paga amb la meva targeta. No, no cal que paguis tu, ja pago jo amb la meva targeta. No? I em fa, no, 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 ja pago jo perquè tu has de pagar l'anada i la tornada. Dic, com l'anada i la tornada? Diu, sí, tu has de pagar el peatge d'ara i el quan jo torni a Barcelona. Dic, bueno, però jo quan torni a Barcelona no és la carrera que estic fent jo. Jo t'he pagat perquè em partís a casa meva. Jo quan agafo un taxi de casa meva... No, no,
llavors tu no volies pagar la tornada.
Jo no volia pagar la tornada.
Tu havies de pagar l'anada i la tornada al peatge?
Sí.
Ja, ja.
Ah. Clar, a mi et vas negar a pagar la tornada.
Clar, llavors,
però la tornada que són 4 euros.
4,70.
Bueno, però, clar, és que, no, però no, què és just amb això? No però, és
que,
funciona.
Però és que no són els diners, Ricard, tu em coneixes. Aleshores, no, no és una racaneria de 4,70? De 4,70 és que dius...
De justícia. Escolti,
clar, dius, jo, perdoni...
Busquis la vida un cop m'hagi deixat.
Bueno, és que jo no sé... Bueno, jo moltes però... vegades no vaig a Barcelona pels túnels, que pels 5 euros, doncs vaig per la vidrera, o vaig per la rebassada, o vaig...
Aleshores,
per...
què va passar? No li vas voler pagar de cap manera?
No, jo dic, és que jo no tinc per què pagar-li una cosa que vostè... Jo no sé per on tornarà vostè.
I va trucar als Mossos.
I em va dir, pues, no, llavors parem allà, al mig... Surt un taxista i em diu, no, Àngel, l'has de pagar. Dic, però és que jo no vull pagar. No volem pagar la tornada d'aquest senyor, perquè aquest senyor pot tornar a Barcelona per 3 vies diferents que no siguin el peatge. Jo no ho sé, saps?
Ostres, i em diu, bueno, això sí que és un dilema, això és el dilema, eh? Perquè has de pensar que no sé què és el que és just.
Jo entenc que si ell ha de tornar, saps? O sigui, ha de tornar, pot tornar per diferents llocs. És igual, la qüestió. Llavors, ell em diu... com que aquest t'ha parlat en català, em diu l'altre taxista, com que t'ha parlat en català, a ell te l'has cregut i a mi no em creus, perquè sóc de fora. Dic, ui, no, això sí que no, eh?
Ah, et va dir això?
Sí. Dic, això sí que no. Dic, a mi no em diguis racista, perquè jo no sóc racista.
A veure, aquest t'ha parlat en català des de la central? O sigui,
no, no, vam sortir del taxi perquè hi havia un altre taxista allà al peatge.
Ah.
Aleshores, arriba i em diu, bueno, és que no sé què, em posa a cridar i diu, tu penses que jo et vull robar? I dic, no, jo no em penso res de vostè. I a més, vostè m'està dient que primer no em parli malament i segon no em digui que sóc un racista perquè no sóc racista. O sigui, jo no sé d'on és aquell senyor i tampoc sé d'on és vostè. O sigui, a mi no em digui tot això. Bueno, pues no sé què, no sé quantos, tants, no sé quantos. Pues truca als Mossos, no sé què. Bueno, pues jo que sóc capricorn, dic, pues no, pues truquem als Mossos. Ja em sap greu, però bueno, truquem als Mossos. I a dos
quina hora era? Per
dos quarts de dues. I a dos quarts de dues apareix...
Has de perdre el temps, també.
Bueno, jo li deia, però és que estem perdent el temps. I, bueno, llavors arriben els Mossos. Exemplars. Mossos, exemplars. Van venir com...
A veure, va, què voleu?
No, com dient, a veure, no? Superrespectuosos amb mi, superrespectuosos amb ell, superrespectuosos
amb
la situació.
Per mediar,
exacte,
mediadors.
Total. Llavors, clar, ells diuen, a veure, aquest senyor no ho sabia perquè vostè li ha dit que havia de... O sigui, quan ha pujat el taxi, dius, escolta'm, si anem pels túnels, vostè ha de tornar.
Ah, clar.
Vostè li ha dit? No, jo no li he dit. Dic, val, per tant, aquest senyor no té per què saber-ho. Però aquest senyor sí que té per què pagar, perquè si posa... Jo no ho sé, perquè hauríem de parlar amb el gremi de taxistes que ens expliqués això dels
bueno,
peatges.
Ha trucat ja un taxista.
Ah, veus, clar.
Però no un taxista qualsevol.
No.
Tito Álvarez,
home,
bon dia.
Home, Tito Álvarez, si som fans de Tito Álvarez. Doncs
ja ho tenim.
A veure, qui té raó aquí?
Hola, què tal?
Tito, ai, mira, quin plaer conèixer-te. Mira, sempre m'ha caigut molt bé el Tito.
Sí, és molt mediàtic.
A veure, havia de pagar o no havia de pagar l'Àngel?
A ver, en el reglamento metropolitano del taxi, cuando tú vas a un desplazamiento, que normalmente es en el extrarradio, están los peajes de San Cugat o los de los túneles de Vallvidrera, en el reglamento especifica claramente que se paga el peaje de ida y de vuelta.
Toma.
Pero, nuestra obligación es informar al usuario para que no se lleve un...
¿Veus?
Para que tenga la opción de decir, oye, pues yo no quiero pagar, llévame por aquí. Y lo llevas por otro sitio. ¿Vale? Ajá. A mí me ha ocurrido esto algunas veces. En mi caso, yo lo que he hecho es no cobrarle la vuelta. porque, bueno, se entiende de que no todo el mundo le... Sobre todo si se te olvida informarlo antes, porque
claro,
a veces
que yo no sabía.
De noche.
Claro.
Pero el reglamento, o sea, es totalmente legal pagar el peaje de ida y vuelta.
Claro,
de
això és hecho, el que ens, els Mossos sí. ens van dir això, o sigui, que tenia raó sí, jo però, i que tenia raó ell.
Nosotros, como conocedores del reglamento y la normativa, sí que tenemos la obligación de informarlo.
Vale. Però la meva pregunta és, tu no pots portar... Però jo, per exemple, quan demano un taxi, jo demano un taxi a casa meva a Sant Cugat, quan jo vinc a Barcelona, només em cobren el peatge que he passat i ja està. No em cobren dues vegades el peatge.
Ja.
Sí, me'l cobren...
I és un taxi de Sant Cugat, entenc, Àngel.
No, un taxi de Barcelona, és igual.
Però el taxi de Barcelona puja a buscar-te i et torna a baixar.
Sí, jo moltes vegades vaig a Sants i demano un taxi de Barcelona. I el taxi de Barcelona arriba amb el taxímetre a zero a casa meva i em porta a Sants a agafar el tren i em cobra el desplaçament i el peatge.
Ah.
I moltes vegades o el pago jo o el paga ell, és igual, com dient, jo li dono. Però no em paguen, no em fan pagar
no
dues vegades.
Que no t'havies trobat, vaja. Que
clar, ja. Jo li deia, però és que jo tinc 52 anys, fa molts anys que visc a Sant Cugat i això no m'havia passat mai.
Ja.
Bueno, luego hay casos, por ejemplo, sí. Si yo recojo en Sant Cugat y voy a la estación de Sants, el caso que estás exponiendo,
sí.
Yo no te voy a cobrar el peaje de vuelta porque yo me voy a quedar allí en la estación de Sants y lógicamente no tengo
lo
que
cobrarás
volver.
Por otro lado.
Exacto.
Cuando tú llegas, a un destino como Sant Cugat, sobre todo a esas horas que tienes que volver de vacío, se suele sí. cobrar, se suele, por lo menos, bueno, informas y se suele. Por eso digo que sí, hay muchos casos diferentes,
minuts,
pero bueno, nuestra obligación es informar siempre de todas estas cosas.
Clar, però la meva pregunta és, o sigui, jo puc anar, jo, igual que jo decideixo si passo pels túnels o no, depèn del dia, sí. depèn si tinc pressa, si no, si em raca o no em raca, jo què sé, no? Llavors dic, pues vindré pel Vallvidrera, no? Si jo li dic al taxista anem per Vallvidrera, el senyor tornarà per Vallvidrera, o sigui, perdrà més temps. És a dir, no, el sentit no li acabo de trobar, perquè, de fet, o sigui, el senyor pot fer més o menys via. Ell decidirà per on va. Jo no sé quina és la seva vida, quina carrera, perquè igual es troba un client de cop i volta i diu, sí. Pues mira, pues tal, pues torno, pues mira, ja m'han pagat el de tornada, o me'n vaig per allà.
Però suposo que a la nit, a aquella hora, vaig avançar, no aprofitaré el viatge de tornada, per tant, t'haig de cobrar els dos.
Clar, llavors, llavors aquí hi ha un problema que també vull saber, mira, ja que et tinc aquí, Tito, perfecte, és, jo li vaig dir, em pots fer una factura, sisplau, de tot? I em va dir no, perquè jo encara no tinc el tiquet del de tornada. I dic, bueno, pues, llavors, si no tens el tiquet de tornada, com,
no
et pago,
vas,
com et pago
ara,
jo
clar,
els...
ja, no.
Saps? O sigui, com justifico jo aquest preu d'una carrera que no que suma, que suma els tiquets que tinc no sumen el que tu em vols cobrar perquè tu em vols cobrar una cosa que encara no ha passat
ja.
Un dia.
Bueno, pues lógicamente si tú a ti no te pueden cobrar algo si tú estás pidiendo ese justificante y no te lo dan, no lo pagas, punto. Pero es que ya no te digo en el caso del peaje. Si tú te subes a un taxi y dices, dame el ticket de la carrera, y no te lo dan, llamas a los Mossos inmediatamente porque nosotros tenemos la obligación de entregar el ticket del taxímetro. Y en el ticket del taxímetro hay fórmulas para incluir el peaje de vuelta. Y es nuestra obligación, como cualquier comercio que tú pagas y te tienen que dar el recibo.
Clar, però
ell, un extra, ell, aunque sea la paraula extra.
Clar, ell no em podia justificar el teatre. Perquè ell em va dir, dic, però hazme-lo a mà, no? Perquè dic, moltes vegades et fan un rebut a mà.
Sí.
I em va dir que els rebuts a mà són il·legals. Això és veritat?
Sí. Los han quitado, los han retirado porque había muchas trampas. Desgraciadamente, por eso nosotros estamos ahora luchando mucho para esta nueva ley, para endurecer el régimen sancionador, porque desgraciadamente tenemos mucha mala praxis. Ya sabéis que yo siempre lo denuncio esto. Yo siempre lo digo, no podemos estar luchando y denunciando empresas como Uber y todo esto cuando dentro del sector tenemos mucha basura y siempre intentamos poner medidas para evitar el fraude, ¿no? Nos hemos encontrado de todo dentro del sector. Y, bueno, estas cosas, como ocurrían, pues se decidió quitar los recibos a mano y que todo sea de máquina con el número de licencia, la hora del servicio. O sea, el taxímetro es como una caja negra que no se puede tocar, no se puede manipular y ahí está todo.
Vale,
pero bueno,
pero llavors com...
yo, en mi caso, lo que yo haría sería, saco el ticket del taxímetro y con un bolígrafo debajo, pues te pondría la vuelta.
Más 4,70 de la vuelta.
Exacto, claro. Pero, o sea, se
pero m'hauries d'haver avisat abans,
Sí, 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 s'ha quedat clar.
M'avises abans. Quan jo pujo el taxi,
sempre
dius...
Que, siempre hay que avisar antes. Claro. Y si no has avisado antes, yo qué sé, porque te pones a hablar, porque te distraes, y se lo dices al usuario, hostia, pues mira, se me ha olvidado avisarte y tal. Si no quiere pagar, pues no se lo puedes cobrar. O sea, no, ja, tu tienes que avisar.
De fet, ara estava pensant, i sempre que he passat per túnel o així, sempre m'han avisat a mi. Sempre m'han dit, escolta, passarem per allà, sàpigues que hi ha un, el, pagaràs el peatge.
Però pagues el peatge de tornada, no.
Que estaria molt bé.
Caso, no l'he pagat mai, el de tornada.
Hay otro caso que pasa bastante, que es la salida mínima del aeropuerto. Cuando tú estás en el aeropuerto, la salida mínima son 21 euros.
Sí.
Entonces, hay gente que va más cerca.
Sí, por ejemplo, vas a la terminal 1 o la terminal 2, ¿no? Claro. I et cobran 20 euros, sigui el que sigui.
O de T1 a T2, sí. Exacto. Entonces, tú però tienes que avisar que la carrera mínima saliendo del aeropuerto es tanto.
Claro, no costa tant, avisar, és veritat.
Elige si sube o no, pero siempre tienes que avisar.
De totes maneres, l'adhesiu aquell que hi ha en els taxis, enganxat al vidre,
ja
que
llegir.
Posa l'estació de tren de Sants, l'aeroport, no costaria tant, crec que no, exacte, però això no està, i ho podria posar. Si
no
utilitzes
està
la via de peatge, ara que n'hi ha tampoc, ho posa?
Sí,
has de pagar la tornada pel mateix.
Perquè vam mirar allà amb els Mossos i tots allà amb el mòbil.
Sí,
però jo no ho he vist mai.
Però posa opcional.
Bueno, a lo mejor habría que ponerlo más claro, un poquito más grande, que nos, los diseños que ponen en las tarifas de taxi en las ventanas.
Porque el mozo dijo, este señor no tiene por qué estar obligado a saber esto, porque además sube al taxi de noche, tiene unas cositas aquí en la ventanilla. Dic, no
tenim una edat i portem ulleres.
Ah, no m'equipo, jo no ho sé.
I si vens d'un sopar que t'has fotut dues ampolles de vi?
El que em va molestar més és que aquell senyor em va dir que, com que ell era de fora, jo l'estava tractant diferent que una altra persona. Llavors això, per aquí sí que no passo.
Però ¿y cómo va a acabar la
bueno,
cosa?
Vas para que te sirva un poco, bueno, no sé si de consuelo o no, no eres el único. Yo, ya lo sabéis, que nosotros estamos impulsando al catalá, al Sarbella Taxi, obligatorio.
Fins ara m'has parlat castellà, Tito.
Practica'l.
Fins ara, Tito, m'has parlat castellà.
Tito, practica'l.
Fins ara m'has parlat castellà.
El Tito pot fer el que vulgui.
Perquè viu a Costa Rica, viu.
Bueno, a mi ningú m'ha dit com tinc que parlar.
Molt bé, Tito.
També s'hauria d'haver dit al principi.
I jo parlo, sí, jo parlo com vull. I,
faltaria bueno, més. Jo sóc molt de Tito.
Aquí està el bo, no? Si et parla en català, tu tens que respondre en català. Jo, sí, també, dins del taxi. Jo ara com
bueno, però si no en saps, no.
Dins del taxi. Sí. No, però és un dret. És un dret dels catalans no, que un taxi,
que tens,
el taxista...
Parla en català. I t'he de dir una
bueno,
cosa,
doncs,
Tito.
No, jo parlava en català.
Nosaltres estem impulsant el català i a mi se m'està acusant de que vull fer fora un col·lectiu de taxistes perquè els volem impulsar el català. Perquè vegis com és la gent, no? Que això del racisme ja diuen racisme per qualsevol cosa.
Però Tito, estàs impulsant, però no estàs a Costa Rica?
No, estic a Barcelona ara.
Però que no et vas casar?
Voy y vengo.
Que te'n vas anar allà amb la dona i tot. Què ha passat?
Bueno, pero, a ver, no ha pasado nada.
Ah,
yo tengo un
això el Tito no s'ho esperava avui.
Yo estoy...
Maravilla, Costa Rica, por favor.
No, Costa Rica no. Estoy en la isla Margarita del Caribe, en Venezuela.
Ah, pues no us equivoqueu.
No pintes gens malament, tampoc,
no,
eh?
No, tampoc.
Una maravilla. Ja us invitaré a todos a la boda. Ja me mandas allí a alguien, Ricard.
Home, clar, ho cobrirem. Però escolta, però què hi fas llavors aquí?
No, he venido por trabajo, porque estamos negociando la ley del transporte.
Ah, segueix negociant.
Y bueno, estuve con el president, he estado con la Elisenda, ya voy a estar con el alcalde. Dejo todo esto un poco atado y me vuelvo a ir para allá.
L'alemany.
Sí.
Bueno,
Tito, moltes gràcies. Bueno, perquè he passat mala nit, també, perquè no sabia si havia fet bé o malament.
Però arribes a aquests
extrems, et sents com molt malament de l'atenció que s'ha creat, de que has arribat fins aquí, et sents culpable o no, o has fet justícia, això hauria d'haver passat o no, clar, et planteges moltes coses.
És un rebobori.
La pròxima vez le dice voy a llamar al Tito.
No, ara ja lo sé. No, ara la pròxima vez ja no hi haurà pròxima vez.
Home, dos quarts de dues...
Ja ho sabré.
El Tito. A veure,
mira,
el Tito.
Però
Tito, de totes maneres, tu que negocia tantes coses, o sigui, tu pots dir als taxistes que només que et cobrin una anada, perquè poden tornar per on vulguin, tenen quatre vies de tornada, que no són els túnels.
Bueno, o que t'informin molt clar.
Ja sí, però ja està.
No, a ver, la norma es lo que dice. Lo que pasa que, a ver, las normas también tienen que ser... Hay que algunos tipos de normas que tienen que ser flexibles, porque yo estoy seguro que si el taxista a ti te lo dice.
Sí, claro.
Oye, de una manera muy educada.
Claro.
Tal, a ti tú dices, oye, pues mira, claro, pues venga. Sí, porque sí, claro, estamos hablando de una... O sea, no es el tema de la cantidad, es el tema de las formas.
Ara, no, ara.
I ja això està. Sempre. És un tema d'educació i de formes. I de,
això
ja
és llei de vida. Sí,
sí. Per cert,
es pot treure i arribar a bones conclusions
que
si
tinc l'equip amb moltes preguntes del casament. El viatge de nuvis on serà si viviu a Venezuela?
A Granollers.
Coño, si estoy en, si estoy en la Isla Margarita ya me hago el viaje allí.
Vale, vale,
es que quedarás allà.
Vale, vale, vale. Una abraçada, Tito, que vagi molt bé el viatge de tornada. Adéu.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Ho deixarem aquí, perquè no tenim més temps. Havíem de parlar de calor i fred. Ho farem la setmana que ve.
Que ja segur que seguirà fent molta calor.
Sí,
ho farem.
Jo crec que el tema és de tendència per unes quantes, uns quants mesos, fins i tot, diria. Vull dir que sí, perfecte.
Aquesta setmana, ni fred ni calor. Ah! Judit Mascó, ni fred, ni calor. Elisenda Pineda, Àngel Llàcer.
Però acaba amb Judit Mascó, que rima amb fred i calor.
Oh. Aquesta setmana, ni fred ni calor.
Para calor.
Elisenda Pineda, Àngel Llàcer, Judit Mascó.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
Les joguines?
Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relé Chateau L'Ile de la Laguna, tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sílvia Coppola, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Ferrés, bon dia.
Hola, bon dia.
Ui, aquesta setmana, déu-n'hi-do, eh?
Oh, però ara jo miro el dia d'avui. Falten 10 hores, 12 minuts, 8 segons.
Per?
Que comenci el partit!
Ah!
Exactament.
Sabadell, és que no tenim altre tema avui. No tenim altre tema. Després en parlarem, farem avui una àgora esportiva també, d'aquí una horeta, per parlar del Sabadell. Però abans volem fixar-nos en aquesta frase.
Necesito ayuda.
Este equipo va a correr,
¿no? Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
És un dels àudios que hem ofert aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio. El que sentíem és Jonathan Andic, quan va trucar al 112, al telèfon d'emergències de la Generalitat, demanant ajuda després que el seu pare, Isaac Andic, que era, recordem, el propietari de Mango, es precipités muntanya avall a Montserrat. Fa un mes parlàvem del concepte de l'odi al pare, i ara el que veiem és un àudio que canviaria el relat.
Sí, està als antípodes del que dèiem llavors, no? I llavors el que fèiem era llegir la interlocutòria de la jutgessa que porta el cas, arran que considerés que hi ha prou indicis per investigar un possible homicidi o assassinat, si és que era premeditat. Ho recordem, que va decretar presó provisional eludible amb una fiança d'1 milió d'euros, que en dic pim-pam, ho va pagar de seguida, de manera que va quedar en llibertat amb mesures cautelars. Llavors vam analitzar la frase i el concepte, com deies molt bé, odi al pare, arranca la interlocutòria si referís diverses vegades en termes semblants.
En aquest cas ara ha fet un tomb, perquè sí. Això canvia el relat de la interlocutòria de la veu d'Isaac Andic trucant al 112 i parlant amb la infermera o amb els bombers.
És clar, perquè ara la defensa la porta el prestigiós penalista Cristóbal Martell, que òbviament vol defensar Jonathan Andic i, per tant, vol que es faci evident per a tothom que la caiguda va ser un accident. A més, és possible que el cas el jutgi un tribunal popular i llavors, encara més, es tracta d'aconseguir el que en diem guanyar el relat, la percepció de la gent, no? En exclusiva, aquest programa ha aconseguit que li filtressin els àudios i entenc que els àudios, on eren els àudios? O allà, els 112, o que també els tenien les parts cui prodest, deien.
A qui beneficia?
A qui beneficia que se sentin? A la defensa, potser?
És una gran pregunta, i ens la feien també quan l'Àgora, quan entren aquests àudios, no? Realment, és a dir, com pots saber, escoltant aquest àudio que sentíem ara, si això està fet des del teatre, de la gesticulació, o des d'un dolor profund, des d'una consternació, no?
Però és que, escoltant només la trucada d'emergència, no es pot determinar si està dient la veritat, el que sent o està mentint, i amb això els forenses són molt prudents. Però sí que es poden observar patrons de llenguatge, de tensió i de regulació emocional que habitualment passen en les emergències real. Quan una persona truca al 112, la primera cosa que fa és parlar de la víctima, no? I dir, veniu de pressa, no respira, ha caigut, necessito ajuda. En canvi, quan una persona està molt centrada en les conseqüències que li poden passar a ella mateixa, doncs pot dir coses com, escolti, miri, no és culpa meva, i ara què em passarà? I aquí el que hem pogut sentir, l'atenció se centra en el pare i en la necessitat d'ajuda immediata. I pel que fa al dolor, que també m'ho deies, la psicologia i la criminologia descriuen que una persona que en mata una altre que pot estimar d'alguna manera, fins i tot enmig d'un conflicte o en una situació impulsiva, pot sentir una mena de barreja de dolor, de ràbia, d'alleujament, de desesperació i de remordiment. I alhora hi ha persones que racionalitzen el que han fet i redueixen aquest sentiment de culpa convencent-se que, escolta, mira, no tenia una altra alternativa. I n'hi ha que no senten res de res, cap remordiment. Per tant, el dolor no demostra ni la innocència ni la culpabilitat. Per això la psicologia forense no és tan semblava que patia com que què indiquen les proves objectives?
I en això és lògic el xoc emocional, per tant, és lògic que la comunicació sigui dubitativa, no? Que sí. No sigui clara, no?
Sí, que hi hagi com a trossos, sí. Que es repeteixi poc ordenada, no? Es va d'una cosa que ha passat després a una d'abans, viceversa, perquè el cervell també està en mode d'emergència i no pas en mode, ara t'explicaré una història fil per randa, quan truques al 112. Llavors, sí que cal analitzar si el llenguatge és espontani o excessivament elaborat, perquè quan apareixen històries molt detallades, molt ordenades, que es justifiquen molt bé en una situació d'estrès tan intens, els forenses desconfien. És clar que també es pot simular el desordre. I encara més, he notat el pas del català quan contesta a la infermera de la veu esplèndida i lluminosa al castellà. I aquí podem dir per què? Doncs perquè quan et surt una cosa de molt endins, la dius amb la llengua materna. Sí. Però alhora, quan vols controlar molt bé el que dius, utilitzes també la llengua habitual.
I d'aquí en surt una paraula, deia la Sílvia. Ajuda, Oriol.
Exactament. A mi em fa pensar, i sortim una mica del cas que ja ha comentat la Sílvia, a mi em fa pensar en una anècdota d'antropòlegs, la paraula ajuda. Perquè es veu que quan a Margaret Mead, la gran antropòloga, li va preguntar a un estudiant quin era el primer signe de civilització que havia trobat, Meet, bueno, els estudiants s'esperaven que digués alguna cosa així com un utensili per cuinar, una arma per caçar, alguna eina, i en canvi, Margaret Mead va dir que no, que el primer signe de civilització que ella havia trobat en els seus estudis, en les seves recerques, era un os que s'havia fracturat i que després s'havia pogut guarir. Això és molt interessant, perquè fixa't, això significa que si en una bèstia, en la naturalesa, en el bosc, se li trenca una cama o una pota, aleshores aquesta bèstia queda abandonada, i per dir-ho així és com game over. En canvi, amb els humans, aquest os es va trencar, es va fracturar, i després algú li va dedicar temps, el va acollir, el va ajudar, en va tenir cura, i després va poder sanar, es va poder guarir. I Mead diu, això és el primer signe de civilització. Jo podríem dir que això fins i tot és antropogènic. Aquí es forma, d'alguna manera, la humanitat, perquè ajudar ens fa humans. Què en penseu d'això?
Sí.
Ajudar ens fa humans, sí, però ahir sentia la veu del ChatGPT, i estava ajudant. En veu, eh?
Sí.
La veu, que abans era només humana. Ara ja no és humana necessàriament.
Bé, però això és
per tant,
un producte...
a què respondria aquesta veu, aquesta ajuda, no?
Aquesta és una ajuda digital que fins a cert punt pot ser efectiva.
Pot ser ajuda, també, però pensa que hem creat nosaltres aquest mecanisme.
Però
és a dir,
no
deixa
tenim
de ser
vincle.
Un producte de la nostra tècnica.
Sí, senyor, i la IA... Jo vaig fer un article que deia ni t'estima ni t'estimarà.
Yeah.
I aquesta és la clau.
Però mira, aquí hi ha un tema, que jo també volia comentar.
Com el cotxe, que ni t'estima ni t'estimarà.
Sí, però la veu, com que la veiem humana... Yeah. O el
li veiem
que ens
un
està...
caràcter
clar,
de més humà. Sí,
ens ajuda a viure.
És una simulació.
Sí.
És a dir, i aquí pot passar que t'ho acabis creient. Per tant, totes aquestes tecnologies poden generar les seves patologies. Però aquí també anem un tema, perquè antigament sempre s'havia dit el que ens fa humans és la tècnica. És a dir, allò de que Prometeu va robar el foc i la tècnica als déus i el va donar als homes. O la raó, no? Aristòtil, l'humà és un animal racional. O fins i tot s'havia dit aquell discurs sobre la dignitat de l'home, de Pico de la Mirandola, que deia que el que ens feia humans, a diferència de les bèsties, és que som proteics, podem adoptar múltiples, infinites formes. I, en canvi, aquesta anècdota de la Margaret Mead ens fa caure la vena dels ulls i ens diu no, el que ens ha fet humans en la història justament és que hem estat capaços d'ajudar-nos els uns als altres. Per tant, és la cura, és el fet de tenir-ne cura.
Però...
Homo curans, sí. Sempre al costat d'Homo sapiens. Per poder ser sapiens, savis de debò, hem de ser també curadors.
Però
al
regne animal també veiem que altres bèsties s'ajuden i s'ajuden molt i també en grups i ho tenen clar.
Però tornant a la trucada, aleshores, quan veiem aquesta cura, empatitzem.
També és
quan
veritat.
Demanem a algú que ens demana ajuda i veiem una voluntat nostra de cuidar-la, d'estendre-li la mà. Per tant, no és una trucada inofensiva la que ha sortit per marcar
no,
el relat.
No, i a més si veiem doncs, el moment que ell crida viejo, no? Doncs el que notem és que s'està referint, és una manera molt vinculada, efectivament, de referir-se al pare. Per tant, encaixaria amb aquesta idea, no? Diríem que estàvem dient ara mateix. Però no podem treure conclusions d'aquesta trucada,
no.
Perquè diríem el contingut emocional de la trucada que fa en Jonathan, el 112, i la hipòtesi d'homicidi no són necessàriament incompatibles. En realitat, el que hauríem d'anar ara a mirar, o sigui, allà on ens hauríem de centrar no és en si la trucada sona sincera, sinó fins a quin punt la resta de proves objectives de geolocalització, testimonis, missatges i reconstrucció dels fets encaixen o entren en conflicte amb el relat que Jonathan Dick dona al 112. Aquesta és la qüestió central.
Dues cançons que avui ens proposa l'Oriol Ferrés. Una és aquesta. És un crit d'ajuda, això?
No és ben bé aquesta la que proposava,
vaja.
He de dir-ho, perquè...
Però aquesta està molt
bé. Aquesta és molt bonica. És molt bonica. És l'àrea de la reina de la nit.
Has tingut cura de nosaltres, Sílvia, ara, perquè ho has arreglat perfecte.
No, perquè és més, sí, segurament millor, ara.
Bueno, en tot cas, aquesta sí. Aquesta. Home, aquesta sí. Sempre necessitem l'altra, d'alguna manera, no?
Jo penso que no estem sols, ningú és una illa, i per tant sempre necessitem a l'altre o als altres. Som animals racionals, deia McIntyre, i dependents també. I això es nota en els moments complicats de vulnerabilitat, quan estem malalts, quan som petits, quan envellim. Per tant, també som éssers relacionals i comunitaris.
Sí, senyor. Color. Això de la comunitat m'agrada molt, perquè la definició de salut de l'OMS parla de l'equilibri físic, psíquic i social. I el social, ara que ja entrem amb el psíquic, no sabem ben bé què és. És justament això, quan la comunitat ens proposa, ens ajuda a tenir una vida més saludable. En el vademécum hi ha d'haver escoltat la ràdio, anar a ballar, trobar-te en un banc amb els amics...
Llegir
no
poesia.
Llegir
això
poesia
salut,
amb gent. Això fa salut.
Molt bé.
Sílvia Còpola, Oriol Ferrés, que vagi molt bé.
Gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar... és, en realitat, una capsa de sabates. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
Si vols ser la compra bé,